www.cugat.cat.
I 7 del matí, segona hora del Sant Cugat a Fons, matins a xarxa, és l'hora de la tertúlia esportiva. Avui amb els habituals, Jesús Galindo, molt bon dia.
Bon dia.
Josep Maria Félez, molt bon dia.
Bon dia, tingueu.
Mique Molina, molt bon dia.
Molt bon dia.
Raül Gales, molt bon dia.
Molt bon dia.
Avui el control tècnic, l'Adrià Ribas, per això podem tenir aquí al costat nostre.
Què tal? T'agrada tenir-me aquí al costat?
Sí, bé. Sí,
no. Se'm fa estrany, eh?
Que hi hagi un vidre per tirar-nos coses i tot això fa una mica de por, no?
Bueno.
En fi, una jornada de Lliga BBVA tremenda, amb més de 30 gols i encara queda un partit per jugar, el Màlaga Atlètic, que segur que hi haurà gols. Més de 30 gols, amb 7 gols de l'Atlético, una obra d'art de Diego Costa, amb el Real Madrid fent-li 5 a l'Almeria, el Barça que va guanyar el Granada a casa, l'Espanyol, 4 gols
sí.
I un hat-trick de Sergio García.
Primer hat-trick, de Sergio García.
Escolta, m'ha fet molta il·lusió que Sergio García fes un hat-trick, perquè trobo que, ostres, ja es mereix sortir a primera plana, podríem dir. Jo trobo que la trajectòria que porta, ostres, poc sovint ha sortit en primera plana, per entendre'ns.
Home, ha sortit en primera plana per tots els equips que van baixar, no? I
els pentinats, potser.
Els pentinats que ens oferia. Però, vaja, no sé, sí, content per la victòria de l'Espanyol, victòria balsàmica que tenia que arribar, que ja ho dèiem que era necessària. Era important puntuar el camp del Rayo, però era importantíssim, sobretot, aconseguir els 3 punts que es van aconseguir de molt bona manera.
Home, us deixem en bon lloc, eh?
Sí, però això de la posició és molt relatiu, posició, perquè ja veus, una jornada estàs aquí a 2 punts d'Europa i la següent pots estar més a prop del descens, està tot molt apretat. Sobretot era el tema de les sensacions que tenies amb aquesta ratxa negativa. Veies que l'equip doncs, no tenia la intensitat de principi de temporada, perdia una mica el punx amb el que havia començat i hi havia certa gent que començava a patir, a començava a posar en dubte, sobretot pel col·lectiu periodístic, que es començava a posar en dubte el tema de Javier Aguirre. S'ha tirat endavant i ara s'ha de seguir un altre cop aquesta línia ascendent i positiva.
Jesús, com el refes al partit de l'Espanyol?
Col·lectiu periodista.
A veure, col·lectiu.
Col·lectiu periodista. No, a veure, sí, s'ha qüestionat, però a veure, s'ha qüestionat en el sentit que es qüestiona tots els entrenadors quan els resultats no van bé. Vull dir, no hi ha cap que se'n salvi, eh?
No se'n quan no hi ha lliga. I quan no hi ha lliga, quan toca jornades
quan
de...
Quan hi ha lliga encara més.
Sí, s'ha notat la notícia.
Però bueno, vull dir que evidentment quan els resultats són dolents, el primer que s'acusa, no que s'acusa, que se la carrega és l'entrenador.
Mm-hmm. Sí,
I podria haver passat. A veure, la victòria de l'Espanyol és important, ho que dèiem l'altre dia, l'Espanyol necessitava els 3 punts com sigués i els ha aconseguit de forma bona.
Uh-huh.
Els ha aconseguit amb un bon partit, jugant bé, golejant, i ho que dius tu, una qüestió de sensacions, que potser és el que li falta a l'Espanyol. A l'Espanyol el que li falta és agafar una altra ratxa com va agafar al començament de temporada.
Uh-huh.
que eren els punts que vam dir que salvarien la temporada, és agafar això, agafar aquest esperit de confiança. Ni són millors ara que abans, ni pitjors eren aquest temps, i així,
no, no.
Són els mateixos.
De fet, l'alineació la convocatòria va ser bastant sorprenent, deixant homes com Lanzarote, Tievi i alguns menys d'aquests fixes a les convocatòries, com Capdevila també. Capdevila no és que acostumi a jugar, però sempre està allà a la convocatòria. Es van quedar a casa per decisió tècnica. Va ser bastant revolucionària l'alineació també, sortint amb John Córdoba al capdavant i amb Sergio García una mica més enredarit. Torje, Estuani també estava a la convocatòria, que va quedar jugant. Torje i Estuani venien de jugar amb la seva selecció. Vull dir que tothom apuntava que es quedessin descansant, però no, van sortir i tots eren de bon principi. Bé, també és veritat que el partit del Rayo és, podríem dir que una mica més còmode per l'Espanyol, perquè al Rayo ja li agrada tenir la possessió, li agrada apretar, li agrada tocar, i a l'Espanyol ja anava bé això. Ja anava bé que el Rayo vingués, defensàvem bé, ens posicionàvem com Déu mana i aprofitàvem les ocasions que disposàvem. Bé, content.
I destacaves...
Cert és que, perdó, que en un moment del partit al minut 70 o així, sembla que hi ha el temps de partit coll avall, 0-2, caminat, però es van posar amb l'1-2, i és que el Rayo, tot i que estan queixant golejades, perquè la defensa és una mica de broma, és un equip que no rendeix mai. De fet, el partit contra el Madrid va acabar demanant l'hora. Sí. I aquest partit és això, també. O sigui, es veia que el Rayo estava apretant, i que podia arribar al gol en un moment o altre. Va arribar, 1-2, bé, sembla que aquest comença a posar nerviós. Per sort, l'Espanyol pues, va tenir un parell d'ocasions que va rematar definitivament el partit.
Destacava, Josep Maria, el paper de John Córdoba.
Sí, això és el que parlàvem l'any passat, que el Jesús va ser acertar molt i que l'Aguirre és un entrenador de l'Espanyol, perquè, evidentment, els entrenadors sempre estan costinats, no? En aquest cas, pues, el tio va jugar tàcticament, tal com ha dit el Raúl ara, de que va deixar a casa un parell de peces claus i va fer jugar el Córdoba... diguéssim, barallant-se amb la defensa i així deixant lliure el Sergi García. Vull dir que són coses que, tenint en compte que va jugar al camp del Rayo, que el Rayo és un equip difícil, que el Rayo tindrà problemes d'entrenador entre uns dies, quan penso que aquest entrenador és un dels millors que hi ha. Li va guanyar la posició al Barça, la posició de pilota al Barça, li va demanar al Madrid, demanava l'hora per plegar, i vull dir, i si Margo va colista en aquests moments, està fotudíssim.
No, primer són els resultats.
És el que diem.
Resultats.
Serà si no hi ha resultats, ja pots jugar el bé que sigui i treballar a fer una bona feina. Clar. Perquè un entrenador pot estar fent una bona feina i l'equip anar malament.
I anímicament pels jugadors, per molt que ho intentin i lluitin i saben que bueno, intentant portar el màxim, encaixar tantes derrotes consecutives i tants gols, doncs no ajuda.
Un apunt més sobre aquest partit i anem a altres temes, i lligant-ho amb això de la importància de guanyar, que és el que es tracta al final. Un altre jugador, un nom destacat d'aquest partit, Víctor Álvarez.
Sí senyor, que tornava.
Tornava a jugar després d'haver estat operat.
I tornava a jugar una posició que no era la seva.
D'interior va jugar.
Sí. No va jugar de lateral, que és on
acostuma
a jugar. Bé, però bé, he de dir que la primera part la vaig escoltar a part de la ràdio, la segona sí que vaig estar més atent. La primera estava baixant a la feina, o sigui que no estava escoltant. Bé, correcte. Correcte, bastant correcte. Content sobretot que torni un jugador com ell, perquè aportava i es parlava molt bé d'aquest jugador, i és importantíssim que torni al primer equip.
I nosaltres que ho celebrem, que torni, Miquel.
Crec que també és un espanyol de les anècdotes, perquè s'hauria de buscar a Maroteca quan feia que no li pitaven dos penaltis seguits.
Sí, sí. I abans ho comentàvem també, que quan feia que no marcaven un
hat-trick. Ah, sí, el hat-trick, això vaig escoltar, que deien que l'últim d'Uche, i també el Rayo.
Ah, d'Uche, és veritat.
I també el Rayo. O sigui, potser...
el de Marañón em sembla que era l'últim hat-trick que havia fet a l'Espanyol, que jo vaig sentir el Marañón,
sí, com
a fora de casa.
Sí, sí.
Fora de casa, l'últim hat-trick que havia aconseguit un jugador d'Espanyol va ser Marañón.
Potser que s'està inflant a gols també amb la vida real.
No està malament. Anem a altres temes, la importància de guanyar. Hi ha un entrenador que té molt clar que l'important és guanyar, i és en Simeone. Ho té claríssim, que l'important en aquest esport és treure els punts i tirar endavant. I ho tenen molt clar, perquè li foten 7 gols al Getafe.
Per portar-li a la contrària.
La jornada va anar una mica escalonada, no? Primer el Barça 4-0, després el Madrid 5-0-5, i després l'Atlético, dic, va, doncs sí, ara veureu.
Jo cada setmana us ho dic, eh? Hem de témer d'aquest Atlético de Madrid?
Home, jo crec que ara ja sí.
Està aguantant força bé.
A veure, està aguantant bé això que diu el Félez. Vull dir, un equip que comença bé, pots dir, bueno, començat bé, començat fort, però després tornarà a ser l'Atlético de sempre. Però clar, és que ja portem a vora mitja temporada. I continua ja, i continua aguantant, i aguantant amb espectacle, i aguantant amb gols, i aguantant jugant bé. A veure, són moltes circumstàncies. No sé jo que vagi guanyant per casualitat, perquè té sort i així, no, guanya perquè es mereix guanyar.
Potser cal ja canviar potser la perspectiva i ja no veure'l com l'Atlético de sempre, sinó potser ara, aquest és l'Atlético d'ara.
Potser sí que aquest és l'Atlético que sempre, cada temporada, durant molts anys, jo he sentit, dic, ui, aquest any l'Atlético quina plantilla té, que bé ho farà i així, i al final el pupes, al final no fa res.
Esperava l'Atlètic Barça, és el que hem d'esperar.
Últim partit de la primera volta, exacte, últim partit de Lliga, que depèn com arribi, com acabi la cosa, ja veurem que...
Pot ser molt divertit, eh?
Potser, no, a mi m'agrada massa la diversió. Com més tranquil·les les coses...
T'agrada el morbo, t'agrada el morbo.
I un partit que ens deixa, m'ha de destacar, el gol de Diego Costa, el 5-0, és una autèntica obra de...
No ho vaig veure.
Sí, no, és tisores, molt maca, sí.
va ser, vaja, un gol d'aquells que recordaran durant molt de temps i que...
Sí, perquè els del Villa res, eh? O sigui, no em preocupa el Villa, que hagi anat perquè els gols del Villa els fa solets allà, que no el marca ni Déu, i més aviat ratllant el fora de joc, vull dir que no, els gols que fa no... no
la qüestió és picar Villa una mica, eh? Això, que no falti. Uns altres que anaven una mica sobrats, aquests a domicili, al camp de les Forces Mediterranes d'Almeria, el Real Madrid va fer 5 golets a l'Almeria, va marcar fins i tot Isco, que això sí que podia ser notícia, perquè el pobre Guillem, que no juga massa i que quan juga no. L'amic Ancelotti no el posa en toca.
Jo crec que al Madrid la lesió del Kedira li ha anat bé. Li ha anat bé perquè ha obligat amb el... clar, ha obligat amb el Carlo Ancelotti a utilitzar jugadors que, com l'Isco, que és un jugador que jo no entenc que no sigui titular indiscutible en un Madrid. Al Madrid hi ha un qualsevol equip.
I fins i tot ahir li va anar bé que es lesionés el Ronaldo, perquè van jugar tots una miqueta al seu aire. I van marcar 4 gols, llavors.
Sí, és veritat. Sense ell van marcar 4.
Tu dius, Maria, és l'opinió que Ronaldo el que fa és empitjorar el joc del Madrid.
No, que analitza, o sigui, ha de culminar les jugades. Això passa, això passa que en Barça amb el Messi, també. Clar, tanto,
clar. Òbviament. No, però quan no hi ha el crac de referència, quan no hi és, és quan es veu altres jugadors brillar. I demostrar el que poden arribar a fer. Perquè ara sí que és cerca el Barça, ara entrarem al partit del Camp Nou, és quan es veu brillar de bo a Neymar, a Fàbregas...
I a Alexis. Alexis juga millor que no hi ha el Messi. Sí. Ja ho ha demostrat en molts partits, eh?
Uh-huh.
I el diumenge va ser, dissabte, va ser un partit fluixet, eh?
No és per anar contra l'Alexis, eh? Però em quedo que estigui el Messi, eh?
Sí, d'acord, però vull dir...
Em quedo que estigui el Messi.
L'Alexis va ser un dels fluixets el dissabte, precisament, va jugar normal, però vull dir, juga millor quan no està el Messi, eh? Ja...
Per ser que no he tingut l'oportunitat de comentar, anem ja a l'actualitat del Blaugrana, no hem pogut comentar fins ara la lesió de Valdés. És un dels temes. No sé vosaltres com ho heu viscut, els dic als culers.
Sí, eh?
Quan es lesiona Messi, òbviament preocupa, òbviament preocupa perquè és la referència culer, però quan s'ha lesionat Valdés, la preocupació ha estat bastant més intensa. No sé vosaltres com ho heu vist.
Home, perquè ha coincidit el moment que està el Valdés, que està en un moment excepcional.
Exacte.
Que estava un moment excepcional de forma, vull dir que era el número 1 indiscutiblement, sinó del món, d'Espanya sí, i d'Europa jo crec que també. I aleshores, clar, té que preocupar, una lesió així té que preocupar. De totes formes va sortir el Pinto, i com sempre que ha sortit el Pinto, que tenim molta por, li tenim molta por, però sempre que surt compleix.
Sí, tant.
Sempre que surt compleix i compleix bé.
És que és allò, quan agafa la pilota i té un defensa, un atacant a prop, és ai, 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 pisa, passa-la ja, treu-la ja.
O sigui, tota l'afició del Barça desconfia del Pinto, sempre.
Sempre.
No, ui, el Pinto, tenim el Pinto a la banqueta, uf, ara surt el Pinto, no sé què. Però tots els partits que ha fet, a veure, grans cantades del Pinto no les recordo, no les tinc presents. No, pot haver-hi algú,
peu. El Tata Martino va dir que amb el Pinto hem guanyat dos copes del rei. Si va contestar això, i és veritat.
Exacte, vull dir
que totalment.
Complert sempre. Deixa que li donem una mica de confiança. I més ara que tindrà uns partits de continuïtat.
Jo crec que sí, ara tindrà un parell de mesos, com aquell que diu.
Per això.
Deixa'm dir que, a veure, el tema d'això de la selecció és un drama. És un drama, i ja no a nivell solament d'anar a fer aquests bolos, que ara en aquest cas a Sud-àfrica i tot això, no? Sinó a nivell mundial de dates i coses d'aquestes, no? I començant pel pallasso de Blatter. Perquè el que toma és un pallasso, amb el fet ara que ha demostrat ara allargant la votació de la pilota d'or, o del balon d'or, sí, pilota d'or, i a més, diguéssim, fent les pallassades com a fill del problema aquell que va tindre amb el Cristiano Ronaldo, que li dono tota la raó a Cristiano Ronaldo, perquè aquest home és un pallasso. Si hem de dirigir el futbol mundial, l'ha de dirigir aquest senyor, estem arreglats, que és el que està passant en aquests moments.
Tema seleccions, jo crec que hauríeu de prendre una miqueta al Madrid i enviar el porter suplent. No?
O l'Adán. Podríem pagar tant l'Adán. Que havien no estat...
El tema de les seleccions, com ja es fa en altres esports, el que tenien que fer és, a veure, jo entenc que hi ha una competició, que hi ha una cosa que es tenen que complir, però quan fan aquests partits amistosos de preparació i tot això, fer concentrar-los en una època de l'any on no hi hagi competició regular.
Que ho poden agrair.
Que això es fa en tots els esports, sí, sí. Pràcticament. Actualment es fa en bàsquet, es fa en handball, es fa en diversos esports.
Exacte.
Vull dir, concentren els partits i diuen, vale, pues mira, ara ens anem un mes concentrats a la selecció i farem 5 partits durant aquest mes.
Correcte.
De preparació.
Això es feia abans.
Una altra cosa són els oficials que, mira, dius, els has d'inquibir, però bueno, ho fas amb un calendari més ordenat, que no impliqui tant i tot això.
Viatges.
A més, amb la duresa que s'han jugat alguns partits, sobretot la selecció brasileña de cara al Neymar, això no hi ha dret, perquè si els àrbits ja no ho tallen, doncs algú ha de tallar-ho. Una duresa impressionant. Jo he vist dos o tres partits últims i ha sigut fatal, ha sigut fatal això. Hi ha una petita comentari ja a Europa dels partits de lliga de bàsquet, s'ha parlat inclús de jugar entre setmana. Per no jugar els diumenges, ja per culpa de la FIBA, s'ha parlat, només s'ha fet un comentari. Potser haurien d'anar al futbol també així, eh?
Veurem com acaba la cosa. Deies, parlaves del Josep Blatter, que no agrada massa la figura d'aquest responsable de la FIFA. Si no vaig errat, quan acabi el Mundial, plega.
Ja serà... Va dir que s'estava plantejant...
S'estava plantejant.
Ah, continua, eh?
Sí.
Ah, molt bé.
Diu bé allà, eh?
Està en plenitud, té una edat, és molt jove, està en plenitud de... És absurd.
És la mateixa línia de l'Avalanche, que era el processor seu, i que ell estava de secretari, doncs ara fa el mateix ell.
Barça... Aquests mandats es tindrien que limitar, vull dir, a veure, una persona pot donar tot de si durant un temps, però ja arriba un moment que ja cansa veure la mateixa persona fent aquella feina, i es tindrien que limitar, vull dir, no poden ser aquests mandats de reters, vull dir, el mateix Villar, 25 anys al front de la federació, no és normal. No és normal, perquè és que és una paralització de tot, o sigui, a veure, per molt que innovi el Villar, ell té unes idees i el que fa és donar continuïtat a les seves idees. I les coses es necessiten anar canviant i anar introduint coses noves.
Si no s'acomoda, hi ha una acomodació.
Exacte. Barça 4, Granada 0. Ara sí que entrem al partit del Camp Nou d'aquest dissabte. A una hora estranya es va jugar aquest partit, a les 4.
A les hores que es tindria que jugar tots els partits.
Però ja estic acostumat. Deixa'm discrepar.
No estic d'acord amb
aquesta hora. No estic d'acord amb aquesta hora. És fatal, perquè sortim de... Els que estan a Barcelona tenen que marxar de casa a les 3, els que estem a Sant Cugat, per dir alguna cosa, hem de marxar a les 2, no? Aleshores, penso que aquesta hora és fatal, eh? Hi ha molt més lleus hores. Tampoc a les 10 de nit, sinó ja entre les 5 i les 6 de la tarda no estaria gens malament. Sí. Però com que vaig anar a televisió, recordo que no sé quin camp és, el camp de l'Almeria, que jugava al Madrid, no estava ple una vegada més. I el camp del Barça, que ja passa tothom pel torn, els nens, incluïts tots els nens, amb entrada 70.000 i 71.000, no sé què va haver-hi. Demostra això, que el futbol se l'està encarregant, perquè a les 10 de la nit hi ha 70.000 i a les 4 de la tarda hi ha 70.000. Vull dir que algú falla aquí. Falla és els preus i tot això.
A mi deu-me nostàlgic, però jo recordo aquelles tardes de futbol dels carrusels de la ràdio, o si estaves al camp, els marcadors simultanis que sortien al camp, aquells marcadors que eren marques publicitàries dels xips.
Sí, sí. 5 de la tarda, això era.
Semblarà que soc nostàlgic, però a veure, viure el futbol, estar pendent de què fa el rival, que si et guanya, que d'això ens a la mateixa hora que estàs jugant tu, a veure, és un al·licient i és una vidilla que no té actualment això. Cada hora un partit, estàs escoltant, cava, l'altre...
Ara també, perdona, Jesús, ara també surt pel marcador. Però és que et surt un partit perquè només en fan un...
Clar,
un juny el divendres, dissabte, diumenge i dilluns. No poden sortir tots.
Et farà el teu perquè a la vegada no juguen,
tampoc.
Se reparteixen, clar. A veure, el futbol és una cosa molt emotiva. Molt emotiva, no és tan empresarial, és una cosa molt emotiva, i que la gent, la vibració aquesta, a mi, està pendent de tres camps a la vegada que estàs pendent del teu partit, això m'agrada.
Clar.
Això m'agrada, vull dir, la veritat, i això ara no ho vius, ara ja saps que ha fet l'altre, ja saps que aquest ha guanyat, doncs he de guanyar, i si no quedo 3 punts, ja fas la classificació abans de jugar, pràcticament.
Exacte.
Sí, sí.
Sembla que el senyor Roura no deixarà anar, tot plegat. Aguantava la cosa bastant.
Aquí està, que està molt aferrat, i els clubs no diuen res perquè són diners. Primera, els de sota, perquè juguen amb els grans i guanyen diners i els interessa, i per això anar a aquestes lligues de 20 equips, i els grans, com que percebeixen molts diners de l'assumpte televisiu, doncs tothom calla.
Però la televisió, per mi, està fent molt mal al futbol.
Sí, està fent molt
mal. A part dels beneficis econòmics, està fent molt mal. Molt mal. I jo recordo fa uns anys, no gaires, el bàsquet, no sé si recordeu, que feien bàsquet a tota hora, cada dia... Cada dia hi havia dos partits de bàsquet perquè jugaven d'això. De cop i volta ja es va tallar. Es va tallar perquè el bàsquet s'estava enfonsant. S'estava enfonsant perquè no hi havia gent als pavellons, no hi havia res. I van frenar, i van posar el freno, i van posar-li una mica d'ordre. Jo crec que amb el futbol tindria que passar això.
Ara també s'està parlant del G14, que a veure si comença a fer alguna cosa a manar, però ho veig difícil.
El partit del Barça contra Granada, 4-0, gols d'Iniesta i de Cesc de penal, va marcar també Alexis i Pedro. Va marcar Cesc, Alexis i Pedro. Són tres dels qüestionats de la temporada passada que estan fent de moment un molt bon paper.
Ho important que també és notícia, que des de l'Espanyol que li van pitar dos penaltis a favor,
el
Barça que li pitin dos a favor, també és una cosa molt duadosa.
I per cert, que amb aquest resultat l'arbitratge del Laoz, fatal, eh? Però fatal, eh?
Miquel?
No, no puc comentar, no vaig veure fatal, eh? Quin, les jugades és, que pot haver-hi.
No va quedar content ni un ni l'altre. I la meva, va vindre la meva dona al camp, mireu el que us dic, eh? Que no ve mai. Eh? I va dir, aquest senyor toca molt el pito, eh? Va fer un concert de pito, eh? Us asseguro, eh? No ve mai. Dissabte va vindre, perquè era una hora bona i tal. I va dir, aquest senyor toca molt el pito, eh? Imagina't, eh? No entén de futbol ni li agrada.
Ara m'has fet pensar, al partit de l'Espanyol, no me'n recordo qui era l'àrbitre, però va pitar una jugada subrealista, que va ser una centrada del Rayo, que el Javi López intenta refusar, fa un misto, escandalós, que li va fortet, l'agafa la casilla, sessió. I tothom està allà, de fet, deien, per la ràdio estaven comentant, que els mateixos aficionats del camp del Rayo s'estan rient del tipus de jugada. Dic, com collons està pegant això, tio?
Vaig veure el reportatge i és un misto tremendo. Li toca la part interior del peu, se li va cap allà la pilota. Vull dir que...
És molt heavy.
No, diu que l'afició reia, vaig sentir.
Sí, sí.
L'afició estava rient.
L'àrbitre era González González.
Això, molt bé.
Bé,
eh? Bueno, amb aquest nom ja no es pot arbitrar, eh?
Déu-n'hi-do. Doncs un partit del Barça força tranquil, amb tot, amb el Pinto va poder lluir-se, a més... Iniesta va fer el que sap fer i potser el millor del partit, Alexis i Neymar, podríem dir?
No, jo diria que Iniesta.
Iniesta, sí.
Jo també, jo crec que Iniesta. Jo sí, vaig anar veient a trompicons, però jo crec que Iniesta.
Jo el vaig seguir per la ràdio i gols després, eh? O sigui que... sí,
jo, doncs, crec que, jo crec que Iniesta i Cesc són els que van estar, els que van portar el partit.
Molt bé, sí.
La meva opinió, però que vaig anar veient, eh?
Home, és el que se'ls ha reclamat, aquest rol que molt sovint no han pogut assumir, sigui per les circumstàncies que hagin estat. En fi, un partit fàcil que deixa les coses com estaven. Sobretot potser el més positiu de la jornada és l'Espanyol, que per fi recupera una bona dinàmica. Esperem que aguanti.
Esperem-ho. Aquest cap de setmana arriba la Real Societat a Cornellà del Prat. Aviam que...
Per cert, llavors, hat-trick contra hat-trick. Llavors...
Vela
fer 4.
Sí, un partit bastant
molt bé. Temps que no marcava, jo vam dir aquí, resulta l'altre dia 4.
Aviam, veurem, perquè la Real té partit de Champions aquesta setmana, i jo difícilment crec que tirin la Champions, intentant lluitar fins l'últim moment.
Home, té oportunitat
d'Europa. Opcions hi ha molt, sí, exacte, però per això, opcions hi ha poques de que segueixin enganxats, però s'ha de lluitar fins l'últim moment. Veurem, aviam com arriben al dissabte.
També va haver un debut al Camp Nou, al de Dama.
Molt bo, sí.
Què tal, aquest noi?
Bueno, jo veig molts partits del juvenil i és un jugador que porta 8 o 10 anys aquí a Can Barça. És un jugador que és juvenil de segon any, i va fer una jugada només que va demostrar que
físicament,
que si es dona físicament és un portento, i llavors tècnicament també és bastant bo. És aquests 4 o 5 negres que té el Barça, que és d'aquí, que és
aquest
nascut
és aquí, aquí.
És nascut aquí, vull dir que els nostres pares, que són de Malín, sembla que són,
és nascut aquí.
Un gran jugador és.
Em va agradar molt, cal destacar en el resum que vaig estar veient això, el Sergi Roberto. No sé si també perquè el van deixar jugar o el que sigui, però déu-n'hi-do...
Acabarà jugant al Barça.
Que és un bon jugador, ho diu el Tata Martino, i a més ell mateix ho va dir la roda de premsa. Sembla que em contradigui, perquè diu, sempre que parlo del Sergi Roberto el deixo molt bé i en canvi no el faig jugar.
Sí.
Però diu, ja arribarà
el
seu moment,
tot el seu temps.
Diu, perquè és un gran jugador.
Sí.
Molt.
Mira, quan passen 11:45 clavats, anem a la Champions, i és que ja aquesta setmana tornem a tenir Champions League. El Barça jugarà contra l'Ajax, el Madrid viatja a Turquia, si no vaig malament. Partits pels dos equips fàcils, no?
Transició.
Es podria dir, sí, millor transició que aquesta, és com més correcte. Adama, de fet, està convocat per viatjar...
Sí, està convocat perquè no té...
I dos
no
més,
té plantilla,
i dos més del juvenil. Sí.
Perquè no hi ha praus.
Adama, Dongou i Patrick.
Patrick,
són els,
sí,
els que viatgen amb el conjunt blaugrana. Xavi sí que entra a la convocatòria en aquest partit, i Adriano cau per unes 15 al turmell. Un cop més, Adriano...
Portava molts partits ja.
Sí.
Dos, em sembla que eren, que portava jugant.
Cada 3 partits descans.
Sí.
Exacte, potser l'atractiu...
És una llàstima, perquè jo crec que l'Adriano és un gran jugador.
Sí,
i que si no tingués aquests problemes de lesions, seria un titular al Barça, podria ser-ho perfectament.
Pot ser que caigui de la selecció... Clar. Brasileña de cara a Mundial.
Es lesiona sempre, és que cada 2 o 3 partits té una lesió. descansa dos tres partits.
És una llàstima.
Bueno, juguem al primer puesto, de la Champions també és important, perquè juguem al primer puesto de... és important per no jugar contra els...
Home, potser l'Aja que se juga bastant més que el Barça, no? Serà...
Sí.
De primeres pel Barça no va ser un problema al partit, però s'ha de vigilar, perquè aquests equips que arriben ferits és els que donen al final més guerra. Pel Madrid tampoc cap problema, això per descomptat. El que no tinc controlat ara mateix, Mique, contra qui li toca els Reds?
Els Reds marxem, crec que... En Alemanya, del Bayern, de Leverkusen. A veure, tenim que ajudar la Real, crec jo. Una miqueta. L'únic que venim una miqueta fluixos o confiats per la posició que estem a dalt, no sé si estem matemàticament ja classificats, però...
Em sembla que sí.
Diria que sí, ho tenim fet. Ja
que és Manchester United i Bayern Múnich, em sembla que són els que estan matemàticament...
Sí, pot ser, perquè l'Everkusen també va empatar, crec que l'últim, i... O sigui, també jo crec que serà una com de transició en aquest sentit, però els camps alemanys mai se'n donen bé. O sigui, això ho tenim ja clar.
Els camps alemanys és una cosa que jo crec que no se li donarà bé a ningú. Tothom pateix allà moltíssim.
Bueno, juguen fins a l'últim minut, l'últim segon, i això és perillós.
Exacte. De fet, el Manchester no ha tingut una molt bona jornada.
No.
Empat 2-2 contra el Cardiff.
A l'últim minut. Ostres. Van empatar fora. Cardiff, que tampoc, que també va guanyar. O sigui, el Cardiff, perdó, va guanyar el City en la seva visita, i ara també guanya els dos equips de Manchester. Bueno, en aquest cas empata. I atacar fluixos, el que estàvem comentant aquests últims dies, que tenim una confiança sobre de no voler matar el partit i després ho acabes pagant. M'agradaria destacar de, com una comparació que vam fer, de que al primer poden passar més coses, que des del primer al novè classificat, si no m'equivoco, hi ha 8 punts de diferència, que és el Tottenham, i que la Lliga Espanyola, del primer al novè, hi ha 19 punts de diferència.
Es diu ràpid,
Sí, passa que del primer mira't des del tercer, potser. La Lliga Espanyola.
Sí, el tercer, crec que el tercer, el quart o el cinquè també hi ha bastant de diferent. O sigui, no sé, pot passar tot a la Premier, hi ha hagut golejades del City, ha ficat 6-0 el Tottenham, l'Arsenal jugant molt bé amb el Giroud, i un partit molt maco, el derbi de Merseyside, l'Everton-Liverpool, que van quedar 3-3 amb un gran Lukaku, que crec que el Mourinho s'està tirant dels cabells, i bueno, fica la Lliga interessant, i bueno, vull dir, mira pels Reds, si no, malament.
Exacte, de fet, aquesta jornada 2-2 el United contra el Cardiff amb un gol a l'últim minut, o sigui,
fa mal
de debò. Exacte. El City, un 6-0 tranquils per ells, sense massa problemes contra el Tottenham, que
sí, se sorprèn.
Ja es veia venir que el Tottenham a poc a poc aniria desinflant-se. Això és una cosa que lamentablement passa al final. I el Chelsea, que va tornar a fer un gran partit contra el West Ham, exacte, i el Lampard que va fer un partidàs.
Òscar i Lampard, l'Òscar s'està sortint, però és que el Lampard ja dona una serenitat contra el seu ex-equip, és a dir, que és de la cantera del West Ham, com hi ha hagut com una boca, el Barça ha tingut com una generació de cantera, el West Ham també ha tingut, amb Ferdinand, Lampard, el Joe Cool, etc., i més jugadors.
És que és un gran club el West Ham, I... va ser que no és puntero.
No, exacte. I bueno, i guanyant. El Mourinho estarà content.
Exacte. El United viatja a Alemanya, a jugar contra el Leverkusen, el mateix país, el Bayern de Múnich. Té alguns problemes interns. I el Guardiola està enfadat, està molt enfadat. Parla que hi ha un tal per l'equip que facilita les alineacions al diari Bild. I Guardiola, quan s'enfada, aparteu-vos. No sé, a veure...
Treu el Simeone de dintre.
Com acabar la cosa. Diu que qui faci falta li tallava el cap, però imagineu que qui és el tal que sigui Ribery. Tindria nassos per treure'l fora de l'equip?
Igual pot ser el que té la banqueta de la cúpula visita de Bayern.
Exacte. Clar.
No pot ser, a veure...
Com se diu aquell, el... Jones?
El Jones.
Jones.
A veure, el Bayern és un club que està dirigit per exfutbolistes, tot. Sí. Tots són exfutbolistes allà. Tots, jo imagino que quan el directiu és futbolista com tu has sigut i de primera línia.
Sí, va fer alineacions.
No, o no fer alineacions, simplement parlar bastant.
Parlar-ne.
I no parla mateix un entrenador amb un Rummenigge, que ha sigut un jugador de gran nivell com ell i així, que parlar amb un president que ve d'una empresa i que d'això ens és. Suposo que els temes que parles són altres, parles més temes futbolístics, vull dir, que filtracions sobre temes de futbol amb un club com a Bayern de Múnich poden sortir per tot arreu. Des del president, al secretari...
Passa amb els clubs petits, això, vull dir que imagina't.
Però amb aquest, vull dir, l'entrenador... Jo estic segur, vaja, no hi estic allà, però estic segur que parla amb una confiança amb el Rummenigge, amb el Beckenbauer i així, parla amb una confiança que no parlaria amb un Sandro Rossell, amb un Laporta...
No, correcte.
O perquè dius, perquè en tenen.
perquè, ah, perquè estan parlant el mateix llenguatge.
Es creuen en la condició de poder dir que aquell no et sembla que sí que canviéssim aquell per l'altre?
No, perquè faig jugar aquest, ja sap, i l'altre ja sap, diu, hòstia, si em diu això és que jugues aquest, vull dir que poden haver-hi filtracions per qualsevol lloc.
0-3 al Borussia? Si no...
Sí, exacte. Sí, no? I a part de l'emprenyada de Guardiola és això, va guanyar amb certa tranquil·litat a la Borussia Dortmund, el seu principal rival, en la lluita per aconseguir la...
Va tercer, no, la Borussia?
Sí.
Diré ara... que el segon no sé qui és ara.
El Monche... No.
Monche pot ser? Gladbach?
No. És que esperava que ho diguessis tu, aquest nom, sí. Perquè...
Jo me l'estudio cada dia.
Home, hores... no, em sembla que va deixar tercer lloc a la Borussia Dortmund. El Schalke, no. Pot ser.
Ara qui ens has agafat, eh?
Sí.
Estic buscant-ho, no patis.
No, cal destacar
que... Borussia em sembla que és tercer ara.
Sí, el Borussia va tercer, però segon ara no recordo qui està posicionat.
Que va sorprendre que és d'una grata sorpresa en aquest sentit, va ser després de perdre 0-3 contra el teu rival, els jugadors van sortir 10 minuts d'ovació, d'aplaudiments amb els aficionats i tot, després de perdre 0-3. És com si... El Madrid, quan va perdre contra el Barça, doncs no, encara que sigui sigut el Bernabéu, doncs que es quedessin aplaudint tots els jugadors amb els aficionats, en canvi d'enviar-los i treure mocadors. Bé, que també crec que fa del futbol alemany.
El Borussia, aquests dos últims anys, ho està donant tot al camp.
Sí, sí.
I aleshores la gent està contenta, eh? A més, han pispat el jugador, un dels jugadors més
bons. El Gotze, que va marcar.
I no el perdonen, eh?
Bayer Leverkusen, eh? És el segon.
Bayer Leverkusen,
sí, senyor.
Fantàstic, tu. Anem al Calcio. Llorente va fer un partidàs. L'altre dia contra la Roma, si no vaig malament.
No, Livorno.
Contra el Livorno, perdona. Contra el Livorno, gràcies, Raül.
Per la punt. Maldini.
Gol i assistència. I és la figura ara mateix d'aquesta Juve. El Sergi Sánchez deu estar dient...
A mi em sorprèn perquè jo, el Llorente, jo crec que és un jugador que sempre s'ha sobrevalorat més del que realment. És una opinió molt personal.
S'ha valorat, per mi, també, s'ha valorat més.
Sí, se l'ha sobrevalorat, per mi, és una opinió personal. Perquè jo és el típic davanter que veig... No m'atreveixo a dir totxo, perquè algú de tècnica té, però sí, d'estar allà, que fa gol... Fa gol i així, però que a mi no ha sigut el gran crac mai que han volgut vendre i que per la selecció i el nou i així, no. Per mi no, és una opinió molt personal. Llavors m'està sorprenent perquè jo pensava que ja la Juventus a Itàlia no rendiria el que està rendint.
És el que es va parlar aquí, que l'hivern...
Va començar malament, va començar sense confiança i ara s'ha entonat una mica. No sé si serà una qüestió de ratxa, que va la ratxa positiva, o sí que de veritat es dispararà ja, però que a mi és un jugador que mai m'ha convençut. A mi quan ha sonat algun cop pel Barça, que volia fitxar, que el Madrid i així. Sincerament, és que no m'ho he cregut mai, el rumor aquest, que ha volgut fitxar-lo un equip gran.
La Juve sí que s'ha cregut, eh?
La Juve sí, però vull dir, amb Madrid i Barça, que ha sonat més d'una vegada, jo no m'ho he cregut mai, ni que el Madrid ni el Barça anessin per ell.
No, exacte.
Igual sí, però no m'ho he cregut mai.
Canviant de tema, Pellegrino té molt clar. Diu que els millors jugadors del món ara mateix són Cristiano Ronaldo, Leo Messi i Sergio Agüero. Són els seus... Sí.
A tirar cap a casa.
Seu, que tothom diu el seu de casa.
Sí.
Qui
són els favorits de l'Espanyol, Raül? Seria Messi, Ronaldo o Sergio García?
Sí, Córdoba.
Exacte. Cadascú fa la seva, és evident.
Si toca l'Espanyol crec que fundrà l'or, no? Per intentar pagar algú, o si no...
Si toca Sergio García, no?
Sí.
Vendo oro.
Gràcies a Mari, fet la pinzellada de l'ajornament de les votacions de la pilota d'or.
Sí.
Fins al gener no ho sabrem, qui s'endú aquesta pilota d'or. Teniu algun... Ho vam parlar l'altre dia, parlàvem de Ribéry, ho teniu encara clar que seria Ribéry?
S'hauria d'explicar bé de quan a quan és això. Hi ha gent que no ho té clar. Això correspon al 2013, al tanto, que això és el dels errors aquests que s'està parlant, que el Messi no està fent res i tal. Per tant, el 2013, em sembla que no hi ha cap discussió.
És d'any natural o és de temporada?
No, és de temporada. Per tant, no hi veig cap discussió de que se li doni al Messi.
És que inclús, si agafem l'any natural del 2013, és veritat que el Cristiano Ronaldo ara està en un moment excepcional, però tot el que és la temporada passada i així va estar a un nivell per sota del Messi.
Sí.
No ho pot discutir
ningú. I perquè Messi ara està lesionat i no pot rendir.
Has estat 10 mesos per sota del Messi i ara perquè estàs un mes excepcional ja ets el número 1, a veure, siguem realistes. I ara no és perquè sigui un del Barça i l'altre del Madrid.
No, és el que és.
Que Cristiano Ronaldo, si no hagués estat el Messi, no hagués coincidit temporalment amb el Messi, hauria sigut el número 1 molts anys.
I tant.
No tinc cap dubte.
Sí. I la llargada de les votacions és perquè hi havia un... molt, diguéssim, estaven molt fluixes les votacions.
Exacte, o sigui,
la gent no va votar i perquè ha passat una miqueta del tema i per això han decidit també allargar-les una miqueta.
Això recorda una mica Eurovisió, que la gent cada cop passa més del tema.
Ha sigut un dels motius principals, que les votacions anaven molt, molt fluixes. Molt fluixes, i llavors han dit, bueno, anem a reactivar-ho. El que va ser, clar, coincidit, anar-ho a reactivar en el moment que dius, ostres, si introduïm aquests partits del Cristiano Ronaldo li podem donar el número 1, clar, no és seriós.
I després de 4 pilotes d'or, penso que les marques comercials també juguen el seu paper.
Però això és de fa anys, jo crec.
Crec,
no es pot sonir molt patriòtic, sembla així, des que no li van donar el Raúl, li van donar l'Owen.
Sí, en aquell
moment jo crec que va perdre molt valor, en el sentit, o l'any que no li han donat a l'Xavi o l'any que no li han donat a l'Iniesta.
Sí, tant.
Quan el Messi, no sé si va la primera, la segona o la tercera del Messi, que
sí,
jo crec
que ha estat al darrere una Adidas o això
tocava, jo crec que Xavi o Iniesta, que el mateix Messi es va quedar sorprès de me l'han donat a mi i no fer res. No fer res entre cometes.
Ah, és que a l'hora de veure les votacions també, a mi m'agradaria veure que diguessin els capitans dels equips i els entrenadors, a veure, que vota tal, quina marca comercial està amb ell. Perquè estic segur que coincidiria bastant les votacions, eh?
Sí.
El d'Adidas deu votar el d'Adidas, el de Nike deu votar el de Nike.
Sí, clar.
Vull dir que...
Clar, al final aquí són aquestes dues, eh?
Sí,
Nike,
sí.
Nike i Adidas.
Nike, Adidas.
I jo crec que...
Cristiano, que està amb Nike?
Nike.
Jo crec que...
Casualitat.
I Messi amb Adidas.
Sí, quina casualitat.
Jo crec que sempre sí, és Nike o Adidas. Jo crec que el Ribéry se l'emportarà, eh? No se l'emportarà perquè si no li donen el Messi, li donaran el Cristiano Ronaldo. Això està més clar que l'aigua. No pot ser, o sigui, no crec que el Ribéry...
També és trist, sempre aquesta lluita entre aquests dos, perquè...
Clar que és trist, clar que és trist.
Crec que Messi ens agrada a tu.
També t'haig de dir que el Ribéry ha sigut un final de temporada espectacular, també, Tomés, En tot el llarg del 13 no ha sigut tampoc massa fi. Ha sigut guanyar la Lliga, la Copa i la Copa
Europa. Però ja deixem al marge els títols. Si aquí ho que es valores el jugador, has d'analitzar el jugador amb els 10 o 12 mesos que dura la votació, que marca la votació, i amb aquell temps, el global, dir, a veure, ha sigut millor aquest, millor l'altre. No un moment puntual que ha estat millor un o millor l'altre.
Però sí que és cert que la gent, com diu el Joan Maria, s'enganya, perquè es diu ara i ja mires molt el nivell de forma de com estan ara mateix.
Tenim poca memòria a vegades.
Sí, exacte.
Memòria històrica.
Amics, ho deixem aquí. La setmana que ve tindrem més temes, amb ressaca de Champions inclòs, a veure què tal va aquesta jornada. En parlarem aquí a la tertúlia esportiva del Sant Cugat a fons, amb el Jesús Galindo, Josep Maria Fèlix, Miquel Molina, Raül Galí, gràcies a tots.
A tu.
A vosaltres. I fins la setmana que ve.
Adéu.